Molt bé, mosseguis, benvinguts a, en aquest Minuts Mosseguis 49, Minuts Mosseguis especial, amb el nostre amic i pilot de capçalera, Antoni Gimeno, pilot professional d'aviació, i que avui recuperem un tema que vam apuntar fa molts minuts mosseguis enrere, que era la possibilitat de l'existència d'autopilot en els avions. Això ho vam indicar, vam dir que la figura o la professió de pilot estava desapareixent. I avui donarem mostres d'això amb un vídeo que us posarem a les notes del programa i que dona peu a la conversa que tindrem ara amb en Toni. Toni, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Amb un dia...
Xapa.
Amb un dia assolellat a Alemanya, on estàs tu ara confinat?
Efectivament, sí, sí, avui tenim un dia estupendo. Jo estic en semiconfitat. Ara estic de dia lliure i en comptes d'anar a casa a tallar a Catalunya, doncs em quedo aquí per no portar el bitxo cap a casa, suposant que el tingués, perquè com que nosaltres estem anant amunt i avall, doncs evidentment no podem... Vamos, jo he escollit quedar-me.
Molt bé. Molt bé, doncs en Toni confinat a Alemanya i qui us parla, en Tomàs Manzanares, confinat a Barcelona. Doncs si et sembla, comencem. Ja us dic, als oients que estigueu interessats en el tema, que ja són molts i que ens podeu seguir de manera... Són converses que anem tractant de forma recurrent en el grup de Telegram. Aquells que no estigueu subscrits, us convidem a que ho feu. També teniu en el blog el símbol de Telegram, doneu-li allà i de seguida entreu ja en el grup. Us demanarà un captcha per evitar spam. Ja podreu ser membres del grup de Mossega la Poma, un grup que parlem de moltes coses i no sempre de tecnologia estrictament. Hi ha molt debat, però sempre dins del respecte, en general. Val, doncs aquest vídeo que us posarem aquí és d'una empresa que es diu Cirrus Aircraft, vale? I és un vídeo molt espectacular que demostra com funciona un autopilot per un aterratge d'emergència. És el que es diu un emergency autoland. Vale? I és totalment guiat per software. Què es veu en el vídeo, Toni, perquè els que no siguem de la... Perquè hi ha un pilot que està manos libres, saps, que no toca res, i una senyora que hi ha al darrere que apreta un botó i a partir d'aquí, it's magic, passen coses. Què s'explica ara o què es mostra en el vídeo?
Uns conceptes. Autopilot, a l'aviació, fa moltíssims anys que el tenim.
És el pilot automàtic.
Llavors, Autoland, també fa molts anys que el tenim. De fet, jo no fa gaire vaig fer un autoland perquè quan aterrem amb visibilitat en sostre zero, significa zero pies, només necessitem una visibilitat de 75 metres i tal. Oh. 75-150 depèn de d'això. 150 seria el general. I llavors fem un autoland, evidentment. Bueno, un cop dit això, el que veiem al vídeo, veiem un avió...
Perdona, el vídeo, el que entenc jo, el que fa aquesta empresa, que per cert m'ha sobtat molt perquè Cirrus Aircraft presenta el vídeo en col·laboració amb Garmin, no? Era?
Efectivament, perquè
curiós.
El software està desenvolupat per Garmin, en col·laboració amb Cirrus, però vull dir, el qui porta el pes del desenvolupament, ha portat el pes del desenvolupament de software és Garmin. I aquest software l'han llançat amb Cirrus, però es pot aplicar a altres.
Sí, és com a l'Aircar d'Apple, que ho pot portar un Mercedes o ho pot portar un Golf. Jo el que entenc, sobretot en el vídeo, és que es dona o es mostra d'una manera molt, molt focalitzada, la combinació de diverses tecnologies que ja existeixen, però que les posen totes juntes i la combinen amb una situació específica, no? Sí, si vols comentar.
Doncs comencem. L'escenari és el següent. Es tracta d'un avió destinat al públic particular. Als Estats Units tindre un avió no és una cosa tan inusual com podria ser a Europa, i molt menys en el territori espanyol. El territori espanyol tot és prohibitiu i tot està prohibit, excepte certes derogacions per permetre una activitat mínima. Els preus són exorbitants. En canvi, als Estats Units no. Als Estats Units els preus es poden assolir, no? I tal.
Aleshores... Sí, entre que el poder adquisitiu és més alt, entenc que la regulació és molt més laxa, l'espai, diguéssim, el territori és molt més ampli i la història dels Estats Units fa que la gent tingui més elements de mobilitat a la seva mà. Sí, ja sigui per cotxes grans.
Hi ha molta més cultura aeronàutica que no és aquí. I, bueno, la legislació no és més laxa que aquí. Que hagin fet que els senyors de la FAA hagin fet una cagada i no d'això, no significa que sigui més laxa. I l'eina per fer les coses hi és. La legislació és seriosa.
Bé, una pregunta, perdona. El que també hi ha és molta més oferta i demanda. És a dir, hi ha molta més compra-venda d'avions de segona mà. I aquest mercat que aquí és molt més restrictiu a un grup més petit de persones.
El nombre d'aeronaus per 100.000 habitants. És brutal. Aquí fem riure. Però, bueno, no, aquí a Alemanya també n'hi ha molts. No tants com allà, però molts. Aquí també és tan raro que la gent voli. Bé, dit tot això, ens posem en context. Aquest avió és un avió que té una família, un senyor particular, i va amb la seva dona i la seva filla, fan un viatge a algun lloc. La dona i la filla van sentar a darrere perquè no vagi la nena sola a darrere i estan veient un vídeo, una pel·lícula, el que sigui. De cop i volta, la dona crida al seu marit per dir-li alguna cosa, Thomas, Thomas, i el Thomas no contesta perquè està... li ha agafat un cobriment o qualsevol cosa, no? Aleshores ella diu, bueno, aquest senyor està incapacitat, ens matarem, oh, pànico. Doncs no, perquè hi ha un botó vermell que el senyor Cyrus ha posat al sostre de l'avió.
Al sostre del seient del passatger que hi ha darrere.
Efectivament. Que diu emergència. Llavors, ella prem aquest botó i a partir d'aquest moment es desencadenen tota una sèrie de aconteixements que es veuen al vídeo i que al darrere doncs, comporten l'aplicació d'una pila de tecnologies i de més. No? Llavors, ara sense seguir l'ordre del vídeo, direm més o menys el que va passant. Primer, en el transponder, que és l'aparell que es fa servir perquè des de terra amb el radar t'identifiquin el vol, el transponder canvia el codi que tenia i posa 7700, que vol dir aaaah! I tal. Llavors, a partir d'aquest moment, els controladors...
Vol dir que identifica com un tràfic d'emergència, un tràfic que té un perill.
Sí. Molt mal.
Està molt mal.
A partir d'aquest moment, els controladors... ja no són els qui manen per on ha d'anar i com ha d'anar, sinó que són els qui separen els altres perquè aquest faci el que li sembla. Molt bé. Llavors, també el software, el següent pas que fa és com faria un pilot, un copilot que estigués allà i es trobés en una emergència. I, bueno, doncs jo he d'aterrar el més aviat possible per donar-li atenció i perquè no ens acabi el combustible i per totes les raons.
Bueno, molt bé. Diguéssim que hi ha un repàs, és a dir, on sóc, quan combustible tinc, quines són les condicions meteorològiques, de vent, de força, exacte. Perquè amb tots aquests paràmetres ell fa un càlcul. No?
O sigui, en el desenvolupament normal del vol, ell ja sap el vent, ja sap, té un situational awareness, constant, igual que el tenim nosaltres. Val? Estem parlant de quan parlem d'ell és de la màquina. Llavors, aquest situational awareness està sempre sobreentès. I a partir d'aquest moment, ell buscarà la seva base de dades quin és l'aeroport més proper. Llavors, comunicant-se amb terra a través d'ACAS automàticament, ell obtindrà la meteorologia d'aquest aeroport, obtindrà el combustible que necessita, farà els seus càlculs per saber-lo i també amb informació externa de satèl·lit obtindrà informació de si té algun obstacle meteorològic entre ell i l'aeroport. Aquest obstacle meteorològic seria una tormenta. Si hi ha una línia de tormentes, descartarà aquest aeroport. Per què? Perquè ell no pot interpretar el radar i tal i qual. Dius, per què he d'anar cap a la dreta si potser en tinc un altre a l'esquerra que està només un minut més lluny de vol? No tinc cap problema per anar-hi, perquè està en emergència. No ha d'anar a un lloc, sinó que ha d'anar a on sigui, qualsevol lloc que el puguin atendre. Mm. Llavors, un cop ha descartat que no hi hagi obstacles meteorològics pel camí, es posarà en camí cap allà, anirà obtinguent informació de que estiguin tots els serveis disponibles.
Ell dona per fet que els controladors aeris desviaran tot el tràfic aeri que pot interceptar la seva ruta escollida per aterrar. Sí, sí, sí. Ell ho dona per fet, no? No parla amb control aeri.
No, sí que parla. Sí que parla. Sí. Li diu... Ell, quan ha analitzat...
Li va dient al controlador aeri què està fent. Ara sí, agafo tal...
Ara dic, de moment li ha dit, tinc una emergència, he d'aterrar el abans possible i espera't un moment que miro a on aniré. Ara ell està mirant a on pot anar i un cop ha escollit un lloc que no té obstacles meteorològics al mig, té les radioajudes per aterrar automàticament, estan presents i funcionant. I els serveis d'aeroport estan presents i funcionant i hi ha tot el que necessita, que el recollirà una ambulància, que hi ha bombers, que ta-ta-ta-ta-ta-ta, el tio diu, vale, doncs aniré aquí. I li diuen al controlador, per hackers, me'n vaig a aquest camp i aterraré per aquesta pista fent aquesta aproximació, perquè com que ja sé el vent que fa i tal, i d'aterrar contra el vent, etc etc etc, això és el que fa. Si en aquell camp...
Perdona, la R25, la L21, són això les pistes, no?
Són aquest... Sí, però la lletra va darrere. La L seria left, la R seria sí.
Right,
i la seria center. Llavors, sí. Per exemple, el posem aquí, a Barcelona, aquí no, bueno, allà, jo estic, ara estic a Xcoi dins. I li diuen al controlador, diu, mira, aquest vol estar anant des de Toulouse a Barcelona. Entremig té els Pirineus i tal. Llavors resulta que són els Pirineus, hi ha una línia de tempestes i no pot anar-hi. Llavors què farà ell? Diu, ah, bueno, doncs no vaig a Barcelona, aniré a Perpinyà. I li dirà el controlador, després de haver comprovat que Perpinyà pot fer tot el que vol fer. Escolta'm, tinc una ja saps que estic en emergència, no puc anar a més lloc que Perpinyà, que és el que tinc més a prop en aquest moment. Vale, molt bé. Aterraré per la pista tal, ara no recordo quina és Perpinyà, la pista, què et diré això, per la 3-0, per dir-ne una, igual no existeix a Perpinyà aquesta pista, val? Mm. I tingueu tot preparat per quan arribi. Arribaré, estimo arribar a tal hora. Llavors el controlador li aniran retirant la gent del mig, perquè ell pugui anar fins allà. Tot això després ho matitzarem pel futur com serà. Ara seria així. Llavors l'avió, un cop fet tots els calços i més, va cap allà, es situa, captura les ajudes, etc etc, i a terra. Hem de dir una cosa. Avui en dia els avions no porten només el transponder, és a dir, que el controlador sap que és ell perquè diu 7700 i abans deia tal. No. Tenim una cosa que és el ADS-B, que per aquest mateix sistema, cada vegada que diu 7700, a més, dona totes les seves informacions. Diu la matrícula, quin avion és, la performance que té, la velocitat de la que va, l'alçada que està i el rumb que porta, i la velocitat màxima que pot assolir, la mínima que pot portar, i una sèrie de dades de performance, de capacitats de vol. No? Mm. Tot això va ficat en el missatge. I llavors, clar, hi ha una pila d'informació disponible a terra, brutal, pel controlador. En el futur, per una intel·ligència artificial, com la que tenim ara en aquest avió. Per al costat de la ràdio, entre cometes, diria.
Sí, perquè en lloc de parlar un software amb un humà, que és el controlador, es pugui parlar de software a software i hi hagi una comunicació, diguéssim, no humana. De fet, perquè en el fons, el que estan fent tota l'estona és passant una sèrie de paràmetres. Sí. Això es podria automatitzar.
Estan fent proves, eh? Vull dir, proves amb un software que li suggereix al controlador.
Una pregunta pels neòfits, perquè jo crec que aquí hi ha com dues circumstàncies de vol que entenc que són molt diferenciades. Una cosa és
el vol, i vol normal.
Sí, sí, el vol d'emergència que s'aproxima cap a Perpinyà en aquest cas, no? Sí. I és, diguéssim, tot el que és el vol fins a arribar allà a que veus la pista i fas l'aproximació i l'aterratge, entenc que són situacions de control de l'aparell molt diferents, no?
Sí, sí, perquè en la situació d'emergència el controlador està retirant a tothom del mig. Vull dir, tu no fas el que ell diu, ell dona instruccions de més perquè tu puguis fer el que tu vols. Bé, o sigui, és que... Vull dir, tot
sí, sí, que... no deia tant en aquest sentit. Dic que una cosa és l'aproximació de l'avió fins a l'aeroport i l'altra la maniobra d'aterratge. Les maniobres d'aterratge impliquen una sèrie de fine-tuning, o sigui, de precisió, que el vol fins a l'aeroport no és igual. Jo veig que hi ha com dues situacions de gestió molt diferents, no? Sí, és així o no?
No, però no creguis, vull dir, l'autoterratge és... El que és novedós és que la intel·ligència artificial de l'avió i decisions. Digui, doncs, aniré a aquest camp perquè les condicions que hi ha per arribar-hi són les que jo vull. No tinc cap línia de tempestes al mig, tinc un vent acceptable, tinc suficient combustible per arribar, bla, 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 bla. O sigui, la decisió aquesta és fàcil. O sigui, l'humà, de fet, si fos un copilot que ho fes, no canviaria molt la maniobra. L'autopilot aniria cap a on sigui, faria l'aproximació, etcètera, etcètera. Però sempre això seria... Per què? Perquè el segon pilot ha pres una sèrie de decisions en vol. I en aquest cas, aquest segon pilot no hi és i les pren una intel·ligència artificial. A partir de les mateixes dades que faria servir un segon pilot.
Okay.
I fent servir les mateixes prerrogatives que faria servir un segon pilot, que són, estic en emergència... dejadme solo, que se lleven al bicho. Traieu-me tot.
Ok. Vale, entesos. Val, aleshores, a terra, no? A la parella a terra.
Terra, frena, quan s'ha parat posa el fre d'aparcament, para el motor.
Una cosa que em va sobtar, no va a la terminal, eh? O sigui, para a terra en pista, s'atura en pista i obre la porta en pista.
Sí, bueno, la porta l'obre el passatger.
Sí? Bueno, si sap com obrir-la.
Sí, sí, home, clar, perquè pensa que aquest avió és d'aquesta família.
Sí, sí, sí.
I a més és una porta molt senzilla d'obrir. Hi ha unes instruccions, rotate to open.
Ja, ja. Sí, sí.
Rotate cap aquí, amb una fletxa.
Amb una fletxa.
Sí. Ja, ja. O sigui, bueno. Aleshores, no es mou de la pista. Per què?
No fa pàrquing, eh? Para, s'atura i el...
No mou de la pista, per què? Però no sé si m'ha raó. Perquè fora de la pista, fora de l'eix de la pista, no té senyal de ràdio que seguir per moure's. I, ja. I continuar amb un GPS, a part de que és afegir unes variables necessàries i un perill necessari, a part de que t'estan esperant, el protocol d'emergència és que els bombers i ambulàncies estan a la capçalera, fora de la pista, i quan l'avió aterra, entren a la pista i el van seguint a tota viruta.
Fins al moment que s'atura per poder actuar, tant si són bombers per apagar foc o si és una, o són paramèdics o mèdics per entrar en l'aparell i endur-se el pilot que està catxot.
Exacte. El que passarà és el següent. I a separat, per al motor, apaga la llum d'anticol·lusió, que això per tot el personal de terra de tota la vida significa els motors estan parats, és segur acostar-se a l'avió. I allí, doncs, obriran la porta, trauran el malalt...
Els que hem volat a la cafetereta, que a més té una hèlix que pot tallar caps, vale? Si fa de guillotina, sabem perfectament què vol dir això. Perquè primer, ja tenim les instruccions de com ens hem d'aproximar a l'avió i, òbviament, si està l'avió en marxa, s'han de prendre totes les precaucions. No? Amb les turbines seria quelcom similar. Una turbina et pot absorbir, no? O pot...
Sí, sí, sí. Bueno, aquesta seria molt difícil perquè, primer, és molt petita i, segon, està a sobre de l'avió. Sí, llavors seria difícil, però bueno, però està en marxa, vull dir, per procediment no es fa. Molt bé, doncs ja tenim més o menys explicat aquest procés. Funciona en el vídeo, es veu molt clar, i aquí també es veu molt clar que ha pres una sèrie de decisions, m'ha explicat i què hi va. Aleshores...
Perdona, una pregunta. Això és un autolanding, però existeix un auto-take-off?
De moment, no.
Encara teniu el sou garantit, eh?
De moment, sí. Però la pregunta del siglo. Cada vegada és menys difícil enlairar-se amb un avió. Perquè cada vegada hi ha més ajudes per fer-ho. Jo, els avions que volo encara són per homes, que diria el Ludo. No.
Això és per un programador de C++.
És com programar Python, ho ha de fer un home. O amb Cobol.
Amb Cobol, sí, com parlàvem l'altre dia.
Sí. Doncs, aleshores, per exemple, si jo tinc una fallada, falla un dels motors en l'enlairament, doncs he de compensar amb el timó, tal, o sigui, s'ha de treballar molt, s'han de fer moltes coses. Un 777, que és un avió molt més modern, si falla un motor, el pilot no fa res, continua, perquè ni ho nota. Ho nota perquè cauen els paràmetres, perquè l'avió automàticament compensa amb el timó el moment de guinyada que provocaria tindre
un dels motors.
Tal. Però, o sigui, que això ja comença a haver-hi. Que es podria fer un enlairament automàtic? Naturalment que sí. És molt menys complicat programar un enlairament automàtic que programar tot el que hem programat fins que l'avió arriba a terra en aquesta emergència.
Clar.
Ara bé, per què estem allí? Nosaltres no estem allí per entre cometes, conduir, o sigui, pilotar físicament a l'avió. Nosaltres estem allí per si les coses van maldades. Vale. Llavors, quan les coses van maldades és quan fa falta la intel·ligència. I la intel·ligència artificial, a poc, va agafant més terreny, fins que arriba el moment que dius, bueno, si l'avió pot enlairar-se sol, anar a la seva destinació sol i aterrar sol, per què ha d'haver-hi un bitxo a dintre? Llavors, potser algú dirà, bueno, doncs, que el bitxo es quedi a terra i anirem comprovant, anirem fent proves i de més, no?
Com ja ha passat en els trens i com ja s'està experimentant en els camions i com arribarà tot arreu.
I com està passant amb els drons de combat.
Sí, exacte. Que passa que els drons no tenen persones dins, és la gran diferència.
No, clar, però aviam...
Sí, però si de 100.000 vegades que fas una prova amb un dron d'enlairament... Sí, si tu fas 100.000 proves amb un dron d'enlairament i aterrament i totes són positives, igual que pots posar una bomba o una càmera, pots posar 5 persones, o 10, o 20.
Estadística. Sí. Llavors... Clar, però un dron, cada dron necessita la seva tripulació. Bé, el que jo crec que passarà és que es començarà amb petits avions més grans i els grans avions, els primers que aniran sense tripulació, seran els que porto jo, els carguers, en aquesta, no? Que és el que té més sentit. I però cada avió tindrà la seva tripulació. O sigui, hi haurà uns senyors que estaran a terra i tal i qual. Llavors, ja, bueno, no passa res. Fem estadístiques. Per què aquests senyors no poden estar de guàrdia per 2 vols? No han de fer res, anem monitoritzant, tal. Per què no li posem 4 vols en aquest senyor? Home, perquè l'estadística ens mostra que podíem fallar 2 a l'hora. Hòstia, doncs no el podem posar-li 4. Però si això no passa, es anirà augmentant el nombre de vols que pot atendre una sola tripulació.
Sí, tripulació a terra, eh? No tripulació en l'aire, eh? Sí, quan veiem els drons volar, molta gent no és conscient, però els drons, sobretot els drons professionals o militars, hi ha una cabina i en aquella cabina hi ha una persona que és el pilot.
Sí, n'hi ha 2.
O una o més, eh? que estan controlant allò. Sí.
Sí. A veure, els aquests que veiem que estan filmant por ahí, Els professionals i els que ho fan bé, hi ha dos a terra controlant-lo. Un amb un control remot que mou el helicòpter aquest i l'altre amb un control remot que mou i opera la càmera.
Clar.
Llavors, amb un dron d'aquests militars hi ha dos tios, que la tripulació, hi ha dos pilots com en un avió complexa, perquè la màquina és complexa.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Llavors, tornem a allò d'abans, a l'operació civil. Això és de la banda de dalt. La banda de baix. Bé, avui en dia ja existeix i estan fent proves amb software d'intel·ligència artificial que, avaluant tot el moment que hi ha en l'espai aeri, el que està passant en el seu espai aeri designat, recordem que ens vam dir que l'espai aeri es dividia en volums, diferents volums, i que cada controlador tenia assignat un volum per capacitat de
gestió.
El tio no pot donar instruccions a 50 tios alhora. Té un número limitat d'aeronaus que pot gestionar. Doncs, com més dens és el tràfic, més petits són els trossos de volum que li assignen a un controlador perquè pugui atendre tothom que està allà dintre. Llavors, ara hi ha un software que li suggereix al controlador i diu, mira, amb aquesta situació, el millor que pots fer és enviar aquest cap aquí, aquell cap allà, fer baixar aquest i fer això. Per què? Perquè he calculat que aquesta és la manera en què aquests avions arribaran a la seva destinació dintre uns paràmetres de temps adequats i amb el fent un ús mínim de combustible.
I amb la seguretat adequada,
òbviament. Però la separació entre aeronaus, això és fixo. Però això, la separació, mantenir la separació, a la màquina li és facilíssim.
Yeah.
Pensa en aquests eixams de drons que fan aquests festivals a la Xina, amb llums.
Sí, que fan és que milers, eh? Sí, és
una... Està controlat per una intel·ligència artificial, no xoquen uns amb altres. Hi ha una màquina que sap on està cada un en cada moment i el que ha de fer i com es poden creuar sense tocar-se. O sigui, això ja existeix. Això s'està aplicant. Però, a més, s'està aplicant no només com evitar una col·lisió, sinó per, a més, trobar les trajectòries òptimes en temps i combustible per cada aeronau. Perquè, a més, la màquina sabrà cada aeronau quina és la seva alçada òptima de vol amb el pes que porta, quina és la seva velocitat òptima per cremar menys combustible, etc, etc, etc. Ara mateix hi ha moltes comunicacions que ja no es fan per ràdio, es fan per CPDLC, Controller Pilot Data Link i tal, no? Abans hem parlat que l'avió aquest en emergència es comunica amb el controlador per ordinador.
Comunica a través d'aquest sistema, no?
Exacte. Llavors, en comptes d'haver un controlador a l'altre costat, què hi pot haver? Hi pot haver-hi una altra intel·ligència artificial. I aquesta altra intel·ligència artificial es comunicarà amb la de dalt molt més de pressa que nosaltres, que fem servir paraules i les hem d'interpretar, etc. Ells no, ells es comuniquen no instantàniament, però pel nostre enteniment és instantàniament. No? El llenguatge entre màquines és superràpid, la comunicació. Llavors, clar, es pot gestionar molt bé. Què passarà? Que bueno, haurà d'haver-hi un controlador per si hi ha un problema. Sempre darrere ha d'haver-hi un backup humà o quan sorgeixi una situació que la màquina no pugui gestionar perquè, com sempre he dit, posem un pilot que sempre vola de A a B i de B a A cada dia a la mateixa hora i tal. Doncs cap dels vols que faci durant molts anys serà igual a cap dels altres.
Sí, perquè canviar les condicions.
Però aquestes petites variables, una intel·ligència artificial les pot gestionar sense cap problema. Aleshores, el que passarà és que pot haver-hi situacions que surtin de la capacitat de gestió i per evitar que quedi, entre cometes, penjada aquesta intel·ligència artificial, hi ha d'haver-hi un humà que talli el bucle, pum, i diu, bueno, doncs aquí fem així i això. Però que això què significa? Igual que els avions que van sols, que no són plenament autònoms, són plenament autònoms, però en un moment determinat poden necessitar una empenteta de la intel·ligència humana. Doncs igual, aquí el que faran és que intel·ligència artificial anirà agafant més i més i més i més volum i diran, bueno, estadísticament un controlador virtual té la capacitat per controlar aquest volum d'espai aeri. Llavors, si aquest volum el gestionaven 22 controladors reals, doncs ara n'hi podem posar un parell o tres. Però sempre aquesta decisió es prendrà al cap de molt de temps i de molta estadística per veure quants fallos es poden donar alhora. I sempre multiplicant per un factor de protecció. Vull dir, si pot haver-hi 5 fallos, doncs nosaltres posarem personal per atendre 10 fallos.
Clar. Sí, quan tens salut per el que puguis.
O sigui, si aquí hi ha 100 tios i amb 5 ja faríem, doncs en posarem 10.
10. Una cosa, Toni, que ja portem 30 minuts, vale? Si et sembla, hem contestat moltes, o sigui, nosaltres teníem un recull de preguntes que havien fet els mosseguis en el canal de Telegram quan tu... Si et sembla, anem a contestar alguna que no estigui explicada. Per exemple, el Josep deia, com es coordinin uns quants graciosos, no et poden bloquejar un aeroport amb falses emergències?
No, per una senzillíssima raó. Aquest botó et porta a terra. I quan estàs a terra, si has sido un gracioso, t'enganxaran del ganyot i et fotran a la gasola fins que et podreixis.
Vale. Ell ho vinculava amb el famós accident de German Wings.
Bueno, però no, és que allò no té res a veure. Allò va ser
no una cosa a veure.
Totalment diferent. Va ser el cas absolutament oposat.
També preguntava com funciona tot l'automatisme entre la interacció entre passatgers, pilot, tal, i hem vist que això és un exemple, però que això pot estar més automatitzat en casos de vols comercials.
No, en vols reals automàtics, en un futur, no sé si molt llunyà o no, aquest botó no hi serà. Per què? És que aquest botó és per si el tripulant queda incapacitat, però és que no hi ha tripulant.
Clar. Sí, serà una decisió que prendrà el mateix aparell per inanició. Sí. No, el que hi haurà és una decisió que prendrà el mateix avió, de forma, el software de l'avió, quan no hi hagi interacció, quan ell comprovi que no hi ha interacció humana.
Exacte.
Vale. Una cosa més que també diu... No, en Raül diu, home, un cop tinguem ben establerts els cotxes que van sols, la resta de tipus de vehicles aniran al darrere més d'hora o més tard. Això és pura inèrcia i és una mica el que comentàvem al principi. No?
Home, de fet...
No és tan senzill.
De fet, nosaltres anem per davant perquè l'automatització en el nostre camp ja porta molts anys avançant. Amb els cotxes, tot just comencen ara. L'únic que dir-se deixar una aeronau en mans d'una màquina és fort. I ojo, els cotxes aniran sols i tal, sí, però ho tenen més complicat que nosaltres per anar sols.
Correcte. El Josep també deia, però els vehicles aeris o marítims no haurien de ser més fàcils d'automatitzar que els vehicles, que els cotxes, que els cotxes particulars? I en Raül deia, bueno, potser és un tema de mercat, però jo crec que és un tema de... O sigui, hi ha moltes fases de... O sigui, un tren, un vaixell, un avió, en les entrades, sortides de port, en el cas dels vaixells... O sigui, és tot un procés tan superconsolat...
Una qüestió de medi, environment. El tren és molt fàcil. Per què? Perquè es mou per uns raïls i només té un que pot venir de cara o un que se li pot acostar per darrere o així. Vull dir, és unidireccional i amb dos sentits. És molt fàcil automatitzar això. Mm-hmm. Un barco, bueno, un barco és fàcil, es mou en dos dimensions. No? Mm-hmm. El tren és una dimensió, el barco són dues dimensions i ha d'estar atent que altres barcos vinguin o no, però no n'hi ha tants. Avions.
No, no. Les maniobres dels vaixells, les complexitats més grans,
excepte que sigui...
Exacte. O sota alguns paràmetres, diguéssim, de complexitats meteorològiques especials. Vale?
Mira, avui un dia de conya, però fa vent, entrar un creuer d'aquests de creueristes enormes a Barcelona amb vent és complicat, perquè allò és una vela gigantesca.
Ja, ja.
Però... Vamos, no té...
T'haig de dir que no hi ha creuers a Barcelona i tampoc hi ha avions. Porto molts dies sortint a la terrassa, tinc la sort d'estar en un lloc on la terrassa té una visibilitat.
N'hi ha que nosaltres hi anem cada nit de dilluns a dissabte.
Ahir vaig veure un al vespre, correcte. Però, a veure, un avió amb la quantitat d'avions, sobretot de passatgers, que van a Barcelona cada dia, la diferència és brutal. I es nota fins i tot en el soroll.
Mira,
el soroll ambiental.
No, fem el mateix soroll, eh?
Nosaltres. No, però em prefereixo que no, al no hi haver-hi trànsit aeri no hi ha soroll.
Ah, no, clar, no hi ha remor. No hi ha soroll.
I això es nota, eh? Sí, sí, això es nota.
Nosaltres continuem volant. No sé si ho vaig enviar, hi havia una estadística. El 19 de març, no sé quin dia de març, de l'any passat, DHL va fer a Europa 253 vols. Entre no sé quina hora i quina hora. I aquest any n'hem fet 254 al mateix dia, en plena crisi del Covid.
Del Covid.
Per què? Això què vol dir? Bueno, això vol dir que nosaltres som un servei essencial. Vull dir, hi ha coses... Aviam, el qui porta mercaderia per via aèria no ho fa per, entre cometes, capritxo.
No.
Perquè és molt car. No, perquè... Per necessitat. Llavors, això continua funcionant. A part de que portem coses que no es poden parar. Vull dir, nosaltres, és raro que en un vol no portem material radioactiu per a un hospital. Els isòtops per passar-hi després amb la màquina que ells tenen a l'hospital, l'aigua i fer els tractaments...
El cobalt radioactiu que s'utilitza pels... pels escàners i pels...
Les proves que es fan... Portem a Suïssa molt material biològic de proves per laboratori. O sigui, hi ha coses que no es poden parar. Val? Mm. Això continua. Bé, tornem on estàvem. No els veiem per les rames.
No, tornem. No sé si volies afegir alguna cosa més d'això.
Sí, tenen dues dimensions. L'avió es mou en tres dimensions amb moltíssima més velocitat. És a dir, la separació en temps entre un i l'altre és molt, molt més petita que la d'un barco. I segon, estem molt més a prop. Perquè si tu t'hi fixes, ja a la web aquesta de Flight Radar 24, ara mateix no, però bueno, no, ja ara mateix també, tots els potents grocs fan com unes serps de color groc i estan tots apilotonats allà, anant d'un lloc a un altre. Vull dir, separar-nos és molt més difícil. I un cotxe és molt més complicat. Per què? Perquè, home, si només van dues dimensions... I va més a poc l'avió. Sí, però quants n'hi ha de densitat de tràfic? És brutal. Per això és molt complicat. Bé, això ja està explicat. I continuem.
Acabem amb l'última pregunta, que és una mica anecdòtica, ja fora de les preguntes diguéssim més concretes sobre el vídeo, que és un comentari del Cinerbof a Carolina del Nord, que em va fer molta gràcia. Va dir, oh, que xulo, aquest avió sembla l'entrenador Fouga Magister de l'Armée de l'Air.
Sí, senyor. Sí. L'identifica perquè té la cua en B baixa.
Sí.
La diferència és que porta una sola turbina a dalt i el Fuga Magister no tenia la turbina a sobre. Era... No sé si duia una o dues el Fuga. El Saeta, que em sembla que el banc que era una mena de diversió, duia dues de petites a sota els plans, però enganxats al fuselatge. No? Bueno, espera. El Saeta no, aquest era el d'això. Ah, i el CC1, l'entrenador aquest que ara estan caiguent com mosques de l'exèrcit espanyol. I tal, no, sí, s'assembla per la cua en B baixa, Igual que unes Beechcraft Bonanza, que van fer una sèrie d'elles amb cua amb B baixa també. Sí.
Molt curiós.
Molt efectiu aquest sistema.
Molt bé, doncs fins aquí les preguntes que teníem en el guió de la gent que havia comentat alguna cosa al canal de Telegram. Això que sapigueu als oients de Mossega la Poma, que és que, perquè va sortir aquest tema, perquè tu vas pujar un vídeo i va derivar en una conversa força llarga, però un puja un vídeo d'una rentadora i passa exactament el mateix. Val? Que si és millor la Miel, que la Siemens, que no sé què. Per tant, si voleu estar al cas i tenir discussions interessants, profundes, amb gent doncs, que cada persona en el seu àmbit doncs, la toca amb el seu territori, doncs us convido a que us apunteu al canal de Mossega la Poma a Telegram. Toni, alguna cosa més que volies comentar per acabar de tancar el tema?
Doncs aviam si ens traiem de sobre el COVID. La cosa aquesta, perquè no és un bitxo, no està viu, els virus no són vius. Aviam si ens ho traiem de sobre i això ens permet tornar a posar la cafetereta com cal, perquè pobreta encara està allí abandonada, i a veure si podem fer el Mossega la Poma Flying Circus d'aquest any, sigui en el moment que sigui, abans del 31 de desembre.
Que ja recordeu als oients que no estigueu al cas, és que gràcies al Toni i al Pere, que és la persona que porta l'aeròdrom de Palafolls, ja portem diverses temporades que fem un Mossega la Poma Flying Circus, que és una trobada on ens trobem a l'equip que fa Mossega la Poma, amb en Toni, també venen les famílies, els nens, fem una barbecue i aprofitem per sortejar entre els mecenes la possibilitat de volar amb la cafetereta. Però tot això s'ha vist val més pel temporal Glòria, que va afectar a la desembocadura de la Tordera, al costat de la qual està l'aeròdrom. Va inundar i va pujar més de metre i mig, no? Ho vau dir, em sembla, dintre de les... Penseu que van estar flotant els aparells i van inundar els hangars. Vull dir, una cosa horrible el que va succeir perquè es va desbocar, es va sortir de mar al riu i va inundar tot l'aeròdrom, i els aparells que hi havia dintre. Com està el procés de restauració? O sigui, ara s'ha hagut d'aturar tot, no?
El Pere és un tio amb molta empenta.
Sí.
Jo em creia que... Jo em hagués ensorrat, Jo no sé si hagués aguantat tot això, però el tio, pim-pam, i ja està... Allò estarà a peu de solfa ben aviat. O si no ho està ja, mira el que et dic. L'únic problema és que, clar, com diu en castellà, llueve sobre mojado. Ens ha vingut la merda aquesta del coronavirus i, per exemple, la cafetereta ja està. No
s'ha pogut tocar.
No la podem reparar i de més. O sigui que...
S'ha de desmuntar com una moto mullada, és a dir, has de treure totes les peces, netejar-les, tornar-les a posar i, òbviament, refer tota la part electrònica d'aparells i coses que allò si s'ha mullat...
No, refer no, tot l'electrònic, elèctric... Refer...
No, vull dir, s'ha de substituir, s'ha de tirar sí. Molt bé, Toni, doncs escolta, moltes gràcies per aquest Minuts Mosseguis especial. Tenim un grup de gent que ens... i m'incloc, que ens interessa el tema de l'aviació en el grup de Mossega la Poma. Sabem que és un tema col·lateral, però molt interessant perquè hi ha moltes coses de tecnologia.
Aviam, les tecnologies de la informació és evident que estan a tot arreu.
Molt bé, senyor. Doncs una abraçada ben forta, que vagi bé a Alemanya i que puguis tornar aviat a Catalunya quan la feina t'ho permeti i el confinament s'acabi.
Vinga, una abraçada a tots i força.
Vinga, força.
República, adéu.
Adéu.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.